sintonia d'Oblidades per la Història amb Isabel Jové. Molt bon dia, Isabel.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé, gràcies, sí.
Doncs vinga, encetem una setmana més aquest espai on parlem d'aquestes dones que malauradament han estat oblidades per la història, no?
Doncs sí, aquest és el problema.
I avui, Isabel, de qui ens parlaràs?
Mira, doncs avui us parlaré d'una pintora boníssima que es diu Elizabeth Nourse.
Molt bé. Doncs som-hi, ens endinsem en la vida, no?, i obra d'Elizabeth Nourse.
Molt bé, doncs aquesta era una pintora americana, no?, que també va treballar l'escultura i la pintura decorativa. I per l'estil de la seva pintura va ser considerada precursora de la pintura realista social, no? Un estil que destacava sempre les situacions dels més desfavorits. És una pintora americana que va viure entre 1859 i 1938. Doncs Elizabeth Nourse va néixer a Mount Healthy, Ohio, als Estats Units, el 26 d'octubre de 1859, al si d'una família catòlica i sense gaire recursos. I ho va fer acompanyada d'una germana bessona. Es deia Adelaide. I elles van ser les últimes dels 10 fills que van tenir els seus pares. Bé, doncs la Elizabeth, als 15 anys, ja freqüentava la McMicken School of Design, avui convertida en l'Acadèmia d'Art de Cincinnati. Ella va ser una de les primeres dones admeses a la classe. Ja sabem que abans les dones no podien assistir a les classes d'art, com ja ho hem dit en programes anteriors, no? Però ella ja va ser admesa, amb unes altres dones també, però una de les primeres va ser ella. I van considerar-la tan bona que després de 7 anys d'estudi li van oferir fins i tot el càrrec de professora a l'escola.
Carai.
Sí, però ella el va rebutjar.
No?
Sí, perquè ella es volia dedicar exclusivament a la pintura. Llavors va rebutjar aquest càrrec. Després, no gaire més lluny d'aquesta època, quan ella, bueno, quan encara era jove, els seus pares van morir a l'any 1882-22, no? I ella va ser ajudada per una mecenes de l'art que va fer que pogués viatjar a la ciutat de New York per tal d'ampliar els seus estudis a la Art Student League. Però ella es va quedar allà un any només i a l'any següent va tornar a Cincinnati, on va decidir guanyar-se la vida per ella mateixa, fent retrats, decoracions d'interior i aquestes coses, no? I també durant els estius, entre 1884 i 1886, ella es traslladava a Tennessee, a les muntanyes Apalatxes, un lloc d'uns paratges impressionants, no?, que ella es dedicava a pintar amb aquarel·la aquests paratges, també.
Per cert, Isabel, la música que estem escoltant, de qui és?
Aquesta música que escoltem avui és de Cécile Cheminade, que va néixer també molt a prop d'ella el 1857 i va morir el 1944. O sigui que s'hi adiu molt amb l'època que li va tocar viure a la Elizabeth Nourse.
Molt bé.
Mira, l'any 1887, quan Elizabeth tenia 28 anys, es va traslladar a viure a París amb la seva germana gran, Louise. I un cop allà, també va entrar a l'Académie Julien i va estudiar amb els professors Gustave Boulanger i Jules Lefebvre. Però els seus estudis allà van durar només 3 mesos perquè aviat li van dir als professors que ja no necessitava més instrucció. O sigui, mireu com seria ella de bona pintora, no? Que ja els professors mateixos li deien això. Així que l'any següent ella ja es va fer independent, no? I va obrir el seu propi taller. Els temes de les seves pintures, com ja hem marcat una miqueta abans, sovint eren dones camperoles i pagesos, representacions del camp francès, treballadores rurals i dones amb nens petits representats amb gran realisme, contrastant quan calia, per exemple, les mans aspres i vermelles d'una mare treballadora amb els tons cremosos de la pell d'un nadó, no? I quan se li va suggerir que pintés temes més atractius perquè fossin més fàcils de vendre, ella va respondre dient: "Puc pintar allò que no m'atreu?" O sigui que ella va ser una dona sempre fidel als seus instints i a la seva manera de veure el món.
Molt bé, no?
Sí, trobo que sí. Ella era decidida i sabia el que volia, no? El 1888, Elisabeth Nurs va presentar la seva pintura, La Mère, la mare, a la Société des Artistes Français, o sigui, que era coneguda com el Saló, aquest lloc que molts de vosaltres deveu ja conèixer, on es posaven també els impressionistes més tard i tot això, no? I el jurat va acceptar la seva obra i la va penjar en línia. I això vol dir que era al nivell dels ulls, que era una posició destacada, perquè ara tots els quadres es pengen així, però abans no. Abans hi havia línies de quadres més amunt, altres més avall, i la del mig era la més destacada, no? O sigui, que això va ser una cosa important,
sí,
sobretot per tractar-se de l'obra d'una artista desconeguda com ho era ella, Bueno, encara que va continuar vivint a París, l'Elisabeth va viatjar molt per Europa, Rússia i el nord d'Àfrica. Sovint anava acompanyada de la seva germana Louise, amb qui va conviure sempre, ja que la seva altra germana, la bessona Adelaide, s'havia casat amb el tallador Ben Pitman. També estava lligada amb l'art, no? Però, o sigui, no de la manera tan profunda com la seva bessona, no? La Elisabeth. Ella anava pintant, quan anava de viatge, anava pintant la gent que hi trobava. I el seu treball s'exposava a la Société des Artistes Français, també, o sigui, al Saló. Quan l'hivern de 1897-98 ella va viatjar per terres de Túnez i Argèlia, va quedar molt impressionada per la llum, els paisatges i per les persones, també. Però sobretot pels colors brillants dels vestits de la gent d'allà. Aquests temes orientalistes, cal dir que eren molt, molt populars a la França d'aquest segle, de la segona meitat del segle XIX, no? Per tot això de les colònies franceses i tot això, eren molt populars. I així que les pintures que ella va fer en aquest període van ser molt apreciades pels francesos.
Molt bé, no?
Sí, sí.
Perquè, clar, tenim en compte l'època,
sí,
és el que diem, no? Tenim en compte l'època, doncs
sí,
està molt bé.
Durant la Primera Guerra Mundial, que molts americans marxaven a Amèrica per no estar a la guerra, doncs l'Elisabeth Nurs no va tornar a Amèrica. Es va quedar a París i des d'allà ajudava els refugiats, sol·licitant donacions dels seus amics d'Estats Units i del Canadà per beneficiar la gent perjudicada per la guerra, no? I aquesta tasca humanitària que ella va fer va ser guardonada per la Universitat Notre-Dame d'Indiana l'any 1921. O sigui que ella era una dona també molt, no sé, molt, molt bona amb la gent que tenia necessitat, no?
Una persona
molt, amb una sensibilitat cap a aquesta gent necessitada. Però degut al món, a que el món de l'art no estava encara obert a les dones totalment, ja diem que encara que ella va ser, la van deixar entrar a l'acadèmia i tot això, però no era fàcil per les dones encara. I llavors Elisabeth Nurs va haver de lluitar per a ser considerada i aclamada, com de fet ho va arribar a ser, no? Les seves obres eren molt populars tant a París com als Estats Units. Era considerada pels seus contemporanis com el primer pintor femení d'Amèrica i també com el degà de pintores americanes a França. Tot això, considerant-ho, ho podem considerar com la manera que tenia la gent de llavors de posar-la al mateix nivell dels homes, no? Perquè si no, no s'entén, no?
No, clar, evidentment.
Però bueno, va ser també la primera dona dels Estats Units admesa a la Societat Nacional de Beaux-Arts i va rebre molts premis a les exposicions internacionals de la seva època. A més, va tenir l'honor de que el govern francès li comprés un quadre per a la seva col·lecció permanent al Museu de Luxemburg. Nurs havia de demostrar que era una artista seriosa. Moltes dones artistes s'havien casat i havien deixat de crear, o bé s'havien convertit en professores, i ella va decidir no casar-se mai. Va ser una de les anomenades noves dones del segle XIX, que eren artistes ben preparades i amb èxit, que no van voler casar-se per tal de no perdre la seva identitat com artistes. Per exemple, podem citar a Ellen Day Hale, Mary Cassatt, Elizabeth Coffin o Cecilia Bo. De fet, Hale, Nurs i Coffin van crear uns autorretrats impressionants representant-se com a dones enèrgiques, autoconfiants i realitzades, que són verdaderament impressionants.
Fixa't.
Sí. Llavors, bueno, cal dir que el 1920 Elisabeth havia estat operada d'un càncer de mama i el 1937 se li va tornar a reproduir. I d'això va morir a l'any següent. Va morir el 8 d'octubre de 1938 a París.
Oh.
Tenia, però, 78 anys, la qual cosa no està malament per l'època.
No, per l'època, i tant, molt bé.
Llavors, bueno, després de la seva mort, el seu treball, com cal pensar-ho, va ser en gran part oblidat. Però vam tenir la sort que a principis de la dècada de 1980, ja, o sigui, una època que ja ens és coneguda a nosaltres, almenys a mi.
Sí, no, a mi també, no, coneguda, sí.
Sí, per Mary Alice Hicken Burke, que era docent del Museu d'Art de Cincinnati, va escriure la seva tesi en Història de l'Art sobre l'obra de Nurs i va recopilar el catàleg de les seves obres, no? Llavors, això va ser molt bo per aquesta pintora, perquè la poguéssim conèixer. I aquest redescobriment de Nurs va propiciar el 1983 exposicions retrospectives de la seva obra a Washington i al Museu d'Art de Cincinnati. De fet, en aquest museu es poden veure alguns dels seus treballs i també la seva obra es pot veure a l'Institut d'Art de Chicago, al Museu d'Orsay de París i al Museu d'Art d'Ohio. I també a moltes col·leccions públiques i moltes d'elles privades, no?, de diferents països. O sigui que gràcies a aquesta dona que va fer aquesta tesi sobre la Elisabeth Nurse, avui en dia tenim la gran sort de poder contemplar la seva obra.
Molt bé, va ser una sort, sí, que,
sí,
sí. Que decidís, no?
Decidís de fer aquesta tesi, no? Mm-hmm. Molt bé, doncs aquí ho deixem.
Doncs tornem al proper programa. Gràcies per acompanyar-nos, Isabel.
Ha estat un plaer.